Molt bon dia a tothom, som a divendres i això sempre és una bona notícia. Un cop repassada tota l'actualitat informativa en el Bon Dia, Bona Hora, donem pas a Amb Cada Cultura, un espai d'una hora en què ens relaxem, xerrem una estona de totes les propostes culturals que podem trobar aquest cap de setmana tant a Lloret al teatre com en altres indrets i suports. Parlem de pantalles petites, mitjanes i més grans. Avui estem lurquians, fins i tot llegirem un fragment de La Casa de Bernard d'Alba. Ho farà tot un expert, en Paco, amb la Cristina. Ens endinsarem en l'actualitat de sèries i de cinema, que aquest cap de setmana es proposa una pel·li d'aventures amb la nova Tomb Raider, que deixa de tenir la cara d'Angelina Jolie per encarnar-se amb Alicia Vikander. Tenim molta feina, molts moments divertits per viure a la propera hora. Ens hi posem?
Escoltes Amb Cada Cultura.
Amb Cada Cultura, els divendres de 9 a 10 del matí.
Nenes i nens, ens hi posem. Primer de tot, saludem a la penya present aquí a la ràdio. Paco Moreno, bon dia.
Què passa, penya?
Cristina Catalán.
Pues, hola. Com ho ha dit jo, saludam a la penya, doncs la penya.
Marc Carreras, bon dia.
M'acaben de rebentar els timpans.
Bon dia. Bon avui dia. Trobem a faltar en Joan Moret, que avui no ens pot acompanyar.
Juan,
i d'aquí enyorarem les seves moltes virtuts, que no són poques.
Ens està escoltant segur,
Segur que ens està escoltant en lloc d'estar dormint, no ho sabem. Tenim l'Eduard Lanzas al control tècnic, això és molt i molt perillós. I qui us parla, Rosa Giral. Sabeu que estem escoltant,
encantada,
nois?
Encantada, Rosa.
Hola. Igualment.
És música de cine, seguro.
Sí,
no?
És romanticona.
Sí, 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 tens no, tota la raó. No, Paco, ets imparable, És un fragment musical de Henry Mancini amb un nom molt suggerent, Lujon, que l'he pogut escoltar a diferents pel·lícules últimament i és aquelles temes, no sé si us passa, temes obsessius. Escoltes alguna cosa i dius, ostres, m'agrada molt això, i fins trobar el nom que m'ha costat, he arribat a aquí.
Jo t'imagino a tu amb aquesta música, una copa de vi...
Veus, avui ens falta en Joan.
Continua.
Home, però com no sabeu això?
Sí, exacte. Ell ens diria, home, per favor,
com
per
no
favor,
sabeu,
això surt en aquesta pel·lícula.
Jo no vull dir
no
la versió que
no hi és.
Se siente.
Que diria l'Edu, perquè si no...
No ho pots dir. M'acomiadarien, sí. Però en qualsevol cas, no us passa això, que escolteu una cançó i tal, i dius, he de saber quina cançó és,
sí,
i us persegueix d'alguna manera?
Mira, a mi em dona tanta ràbia que no puc tenir el Shazam al mòbil per poder fer aquestes coses.
Ja. Yeah.
Perquè com que no tinc memòria, però m'agrada molt el Shazam per això, perquè a vegades estic a un lloc i vull identificar la cançó, però no tinc.
Però això no té cap mena de diversió. Has de pensar, has d'intentar esbrinar. Això ho poses i et surt i ja està. Mira, parlant del mòbil.
Veus? Està sense posar en silenci.
Bé, senyors, tenim un cap de setmana molt, molt Lorca, oi?
Molt Lorca. Me vuelves Lorca.
Vale. Si comencem a fer variacions de Lorca, no anem bé, us ho dic ara,
Millor no, deixem-ho estar.
Millor que no. Per on comencem, nois?
Doncs mira, la Cristina començarà per on sempre comencem, la pregunta de la setmana, que és molt interessant i és molt divertida.
Tu diràs, Cristina.
Doncs vinga, la pregunta de la setmana és...
La més llarga.
No, esta vez son...
Ara ho veurem.
Ah, vale.
La pregunta de la setmana és... Què és la càmera negra en el teatre?
Això tothom ho sap.
A. És la càmera de color negre que té un tècnic que es diu Ramon del teatre i que funciona molt i molt bé perquè té 24 megapíxels.
Aquesta és sospitosament certa, veritable.
Sobretot per en Ramon.
Sí, per en Ramon. Bé. Quan hi ha un nom propi,
segur.
Anem bé. Saludem en Ramon.
Bé, és un noi càmera que treballa a la televisió Riudarenes i que li agrada molt vestir de color negre perquè escolta música gòtica els divendres per la nit a un poble de l'Empordà que hi ha una caseta a la vora de la masia de la seva àvia. Aquesta, ja aviso que és la més llarga.
Aquesta per original...
Veus, aquesta és la més llarga. Sí, sí. I a mi Riudarenes...
Riudarenes.
M'agrada, m'encanta. Sí, sí.
I la número C, conjunt de teles negres o altres suports del mateix color que delimiten els tres costats de l'escenari que s'enfronten al públic, propi
bon dia,
dels escenaris a la italiana.
Bon dia, bona hora. Gari!
A veure, sisplau, ens estàvem tots concentrats i l'Edu ens desconcentra expressament.
La caja negra.
La resposta A
jo és que
de dels avions.
Heu dit que estem parlant d'una caixa negra?
No, càmera negra.
Càmera, és que la caixa negra és el dels avions. No me liguis, favor.
Sí. A, és la cabra color negra del senyor Ramon.
El Ramon.
B, és el noi de Riudarenes.
O C, jo tinc claríssim,
un conjunt de teles o altres suports del mateix color.
Ramon.
Mensaje al 5255 Riudarenes.
Jo Riudarenes també, sí, és el got noi gòtic.
Si la pregunta l'has fet tu.
Bueno, però
faries amoret ara, no? Ara diries,
sí, ara
la resposta amoret seria Riudarenes.
Sí, sí, sí.
Doncs no, és la C. Conjunt de teles negres o altres suports del mateix color que delimitarà els tres costats de l'escenari que s'enfronten al públic.
Saps què passa? Aquesta redacció de la tercera resposta a mi em despista.
Això
de
saps el més interessant d'això? És que jo no em llegeixo la pregunta ni les respostes fins que arribo aquí. Per tant, tot és sorpresa.
Clar, és... hi ha el factor sorpresa.
Clar,
és molt important, és molt important.
Doncs aquesta seria la pregunta de la setmana.
La música romàntica de fons em posa tant.
Ja, jo crec que ara no és gaire adequada a les 9 i 10 minuts
jo
del matí.
Ja,
sí, tenen ganes
la gent que sigui de matins, tu, doncs mira.
Vamos a por Betty!
Me he leído, he leído el pensamiento.
Eduardo, no tenia més que preparat.
Vamos a echar un porvete.
Marranote. Va, continuem.
Vale, continuem. Què parlem? De l'obra de teatre que hi ha aquesta nit al teatre?
No sé, sigue
tenim,
tu guió.
Tenim un tràiler.
Un tràiler. Pues va, vinga, va. Posem el tràiler, posem en situació a la gent.
Lo que no vivas hoy, a lo mejor no lo vas a poder vivir mañana. Y lo vivía hoy. Si era el gozo, era el gozo. Y si era la tristeza infinita.
He gaudit molt amb aquesta obra de teatre, especialment el descans. Groucho Marx.
Doncs aquest és el tràiler d'aquesta nit amb el cicle Federico García Lorca.
Que comença avui,
que
a Lloret.
Que comença avui. Tenim una gran producció del Grec del 2015 del Festival de Barcelona i a la direcció del Pep Tosar. Us dic la sinopsi una mica per posar-vos en situació.
Vinga,
arriba la... És el 80 aniversari de la mort del poeta, de Federico García Lorca, i Pep Tosar ens apropa al món interior de Federico amb un viatge sorprenent i formidable dels paisatges d'Andalusia. És com una mena de biografia sonora i visual, o sigui, una guia per entendre millor el poeta, que va cantar la vida, la mort, amb una mateixa intensitat. I el muntatge recorre episodis vitals més destacats de la vida del poeta i confereix la seva pròpia banda sonora i alhora estableix connexions amb fragments biogràfics i de les obres més destacades de Lorca que va escriure en aquells períodes.
El que m'ha agradat molt l'atenció, Paco, és que està definit com un muntatge total. Jo això és, me sona en plan, vais a flipar la gent que aneu a veure aquesta obra de teatre
jo
perquè
crec que
hi ha de tot.
Jo no l'he vist, tinc moltes ganes de veure-la aquesta nit, però té tota la pinta i pensa que va ser el 2015, estem al 18, ja fa uns anys que va sortir i encara està en marxa. Això vol dir que és un dels grans muntatges de Lorca que sempre cada X anys van sortint i sorgeixen.
Aquest es va estrenar l'any 2015, ho has dit tu, Paco, en el Grec es va estrenar, sí. I s'emmarcava en el 80è aniversari de la mort del
correcte
poeta, ara ja fa, doncs, ara fa una mica més d'anys, però en qualsevol cas s'ha d'anar a veure.
També heu de pensar també una petita anècdota, i és que quan passen 80 anys de la mort d'un autor, tots els drets queden lliures, i llavors és el moment èpic on les companyies pobres diuen: chiquillo, vamos a montar algo de Lorca,
home,
que no vale
dinero. Home, i tant, corren, no?
I és bastant interessant. Bueno, tot i que el director, en Pep Tosar, segur que no té cap problema a l'hora de muntar un espectacle, perquè en Pep Tosar, com ja el coneixeu, és un director i actor que té poder per fer moltes coses.
Sí.
Llavors, cosetes que volíem parlar de Lorca, per situar una mica l'espectador, i que a mi m'ha cridat molt l'atenció, és tota la simbologia que hi ha alrededor de Lorca, no? Per qui vulgui conèixer una mica. Doncs, per exemple, us parlaré de que de que Lorca treballava molt amb símbols a les seves obres de teatre, i símbols molt destacats que surten a les obres poden ser la luna, que és un símbol molt freqüent de Lorca, que significa la mort, l'aigua, quan surten a les seves obres i parla de l'aigua, és un símbol de vitalitat, de que està, si l'aigua corre hi ha molta vitalitat, i si està estancada també pot representar la mort. Després tenim la sang, que representa la vida, i si està derramada és la mort. El cavall.
Qué obsesión con la muerte este hombre, por favor.
Sí, molta tragèdia.
Qué obsesión.
Te ha quedado.
Sí. Lorca.
Muy Lorca, exacte, sí.
Llavors també tenim els cavalls. Què significen els cavalls, Rosa?
Jo no sé.
No lo sabes?
Jo no tinc ni idea.
No?
Paco, il·lumina'ns.
Els cavalls signifiquen el sexe. El sexe,
Els cavalls signifiquen el sexe?
Sí, significa la potència...
La força, no?
La força, però amb una vertiente sexual.
No, és un matís important.
Era Lorca, oi?
És molt important, per exemple, hi ha obres molt representatives.
A totes les obres del Lorca, o moltes, hi surt, això, no?
Correcte.
I Público.
És un símbol, per exemple, nosaltres vam anar a veure el Público de Resdigola,
Van flipar.
Hi ha tres personatges que són cavalls i representen la sexualitat.
De fet, els actors anaven amb pilotes per escena, fent de cavall.
Que frío.
I com ho sabies que eren cavalls, si anaven despullats?
Bueno, perquè amb el cos anaven fent gestos
anaven fent
de cavalls.
Formes de cavalls i tal. Per exemple, hi ha l'obra de Bodas de Sangre, on els personatges sempre van a cavall, i són tres personatges que són el novio i la novia i un altre personatge que, clar, està simbolitzant que els tres tenen un desig sexual cap a la nòvia, que es representa a través del cavall. Més cosetes, el toro, heu de pensar que Federico García Lorca era molt aficionat als toros i també és un símbol que apareix molt, i els cuchillos també, un cuchillo ja et dona moltes pistes de que, quin símbol que no ens volia dir. Llavors, ja per acabar així del món lorquiano, pues quería parlar una mica de La Barraca. No sé si coneixeu lo que era La Barraca.
No.
De Federico García Lorca.
Esa es otra pregunta para la semana que viene, no lo expliques. No.
Llavors, La Barraca, Federico García Lorca, en aquella època, en el 31, va crear una companyia de teatre que es deia La Barraca, i anaven per tot Espanya ensenyant i representant les grans obres de teatre del Siglo de Oro, representant Entremesos, que ahí xafardeando, com a curiositat, hi ha una obra de teatre que nosaltres estem representant amb la Caravana de les Arts, que és La Guarda Cuidadosa, i resulta que la representaven molt, i va ser un grup universitari de caràcter ambulant per tot Espanya, i el que feien era una mica apropar el teatre al poble, i ho va dirigir amb Alejandro Casona. I bueno, pues això, s'encarregaven d'ensenyar què era el teatre en aquells anys, en els 30, 31, 32, 33, que d'aquí ve una coseta, i és que amb ell el van acusar de fer campanya republicana per tota Espanya quan feia teatre, i en realitat el que estava era el pobret fent teatre por ahí del Siglo de Oro. El que passa que els fascistes no van entendre la vida sueño i es van pensar que estava fent campanya política.
Sense comentaris.
I ara, per acabar així, per acabar del mundo lorquiano, la Cristina i jo hem portat una obra de teatre per representar una petita escena.
Sencera, estarem aquí 3 hores.
3 hores?
Sense pausa.
No sé si l'Edu, tens unes campanes?
Les buscarà.
Ahí està.
Campanes de campanar, d'església.
De campanar.
Las que suenan a pueblo, nena.
Qué rápido el niño, ¿eh?
Sí. Es que es más rápido
es
que,
tot,
que dedos.
Doncs vinga, posem en situació l'espectador, ¿vale? L'oient. Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda Alba. Muros gruesos, puertas con arco, cortinas de yute rematadas con madroñas y volantes, ciñas de Anea, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Es verano. Un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el telón, está la escena sola. Se oyen doblar las campanas.
Ya tengo el doble de las campanas metido entre las sienes.
Llevan más de 2 horas de gori-gori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Magdalena.
Es que se queda más sola.
Era la única que quería el padre. ¡Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito! Porque yo he venido a comer.
Si te viera, Bernarda.
Quisiera que ahora no, que no come ella. Que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, pero qué fastidia. Se le ha abierto la orza de los chorizos.
¿Por qué no me das para mi niña, Poncia?
Entra y llévate un puñado de garbanzos, que hoy no se dará cuenta.
¡Bernarda!
La vieja. ¿Está bien cerrada la vieja?
Con 2 vueltas de llave.
Pero debes poner también la tranca, que tiene unos dedos como 5 ganzúas.
¡Bernarda!
¡Ya viene! Limpia bien todo, que si la Bernarda no ve reluciente las cosas, me arrancará por los pocos pelos que me quedan.
¡Qué mujer!
Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de su corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en la maldita cara. ¡Limpia! ¡Limpia ese vidriado!
Sangre en las manos, tengo de fregarlo todo.
Ella es la más aseada. Ella es la más decente. Ella, la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido.
¿Han venido todos los parientes?
Los de ella. La gente que de él odia. Vinieron a verlo muerto y le hicieron la cruz.
¿Hay bastantes sillas?
Sobran. Que se sienten en el suelo, hombre. Que desde que murió el padre de Bernarda no han vuelto a entrar la gente bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en su dominio. ¡Mardita sea!
¡Bravo, bravo, 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 bravo!
Quins fenòmens, que tenim aquí. En sabeu molt, eh?
Ai, quina
calor. Sou molt bons.
De llegir, vols dir?
No, de tot. De llegir, d'interpretar, de tot.
Bueno, posem en situació també una mica l'espectador. Sí, això és el principi de la casa Bernarda Alba. Bernarda Alba és un personatge... no sé si el coneixeu, el personatge, no.
No, però fes-nos 5 cèntims.
Posem en situació, 5 cèntims. La Bernarda Alba era una dona de Granada, de l'Alpujarra, que en aquest moment on comença l'obra seria mort a l'home. És una dona que té 7 filles i a totes les tanca en casa amb el dol negre sense que puguin veure cap home, perquè en aquella època el duelo es portava amb molt de rigor i així es comença l'obra.
És a dir, tancades a casa sense poder sortir ni veure el llum,
sense
oi?
Allò
totalment recloses.
A les fosques.
Hem de dir que és un drama rural, l'Urquià, i que té una versemblança, perquè us feu una mica la idea, seria l'Àngel Guimerà. Lorca tenia una similitud, i és que si Àngel Guimerà ens retratava tot el que seria el poble català i tot lo rural, doncs Lorca feia el mateix amb Andalusia i ens retratava la representació del poble d'Andalusia.
Paco, Cristina, entrevistant en Pep Tosà per l'obra que fan avui, la de Federico García, li preguntàvem si Lorca i tot el que va escriure, tota la seva obra, era vigent 82 anys després, i ens deia que era molt, 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 molt vigent, i més amb l'actualitat que hi ha ara mateix, que no havia perdut gens de vigència ni d'actualitat.
Mira, jo he escollit aquesta obra per una cosa en particular, i és que la meva família és de l'Alpujarra, on Lorca situava les seves obres, i jo no és que en el personatge de la Bernarda Alba vegi la meva àvia, però sí que té uns trets molt semblants als que tenia la meva...
Això vol dir tiros?
No.
No.
Trets? No. No vol dir tiros?
És la mateixa paraula, però és una excepció.
Hem trobat com es significa... diu tiros en català. Bé, bueno, però avançant.
Pues això us volia dir, que té una cosa molt semblant a la família, i llavors totes aquestes escenes em recorden molt a quan jo era petit i anava a l'Alpujarra de viatge a veure tota la meva família, el món lurquià, les cases blanqueades, silles, tot molt fosc, la gent de dol, etc, etc. I continuem?
Vinga. Tenim talls de veu d'en
Pep.
D'en Pep. Vols que ens l'escoltem?
Sí, anem a posar-se, perquè potser ens diu alguna coseta interessant i pot atrapar algun espectador per aquesta nit.
En Pep us explica que l'espectacle d'avui, definit com l'espectacle total sobre Federico García Lorca, és una biografia visual i musical.
En l'escena hi ha un guitarrista, una cantant, un percussionista i un bailaor, jo mateix, com actor, però també fa part de l'escena un vídeo documental que jo vaig rodar entrevistant a diversos especialistes sobre l'obra de Lorca i també a una familiar seva, la seva fillola, una neboda seva, una filla de la seva germana Concha García Lorca, que encara és viva i que té el record nítid i fresc i que aporta un testimoni a l'espectacle irrepetible.
Les escenes d'aquesta nit s'ambienten des del poble natal de Lorca fins a la ciutat de Granada, on el van assassinar, passant per Madrid, Nova York i Cuba, tot plegat seguint un ordre cronològic.
Estrictament cronològic, l'espectacle comença a Fuente Vaqueros i passa per Granada, passa per Madrid, passa per Nova York, per Cuba, i acaba a Granada en el 36.
L'espectacle, com diem, titulat Federico García, es va estrenar al Grec de Barcelona i es va representar també en el Festival Temporal Alta de Girona. A Lloret arriba aquest divendres en el marc d'un cicle de quatre espectacles dedicats en el poeta. Escoltem la directora de l'equipament del teatre, Amaranta Gibert, que dona més detalls.
Per dos motius. Per una banda, s'està celebrant en aquests moments el 82 aniversari de l'assassinat de Federico García Lorca. Totes aquestes obres es van començar a gestar a partir del 80 aniversari de l'assassinat del poeta i, per tant, les hem començat a programar i hem cregut oportú que era un moment, ara que giraven aquestes obres, de portar-les. Motiu 2. Després de veure Federico García de Pep Tussart, van aparèixer també diverses obres en el qual estaven inspirades o en el poeta o en obres del poeta, com és el cas de Yerma. A partir d'aquí, Fermí Reixac ens fa una proposta de poeta a Nova York, de García Lorca, que vam creure oportú tancar amb aquest el cicle, amb aquest espectacle, i d'altra banda, Quantus Teatre també estava treballant Lorca. Va ser un factor, es van unir diverses, va ser una coincidència de situacions que ens va portar a creure oportú de posar-ho dintre un cicle que durés durant un mes i mig i que d'alguna manera es pogués gaudir de diverses obres de Lorca vinculades amb Lorca a Lloret de Mar.
Paco, avui Federico García a partir de les 9 de la nit al teatre.
Correcte, és a dir, hi ha un cicle Lorca, que vol dir tenir un piló d'obres que parlen de Lorca. També tenim Poeta Nova York i després Yerma, tot el que ha anat dient l'Amaranta, i també tenim Quantus Teatre, que fa Lorca in Love, que està basada en les comèdies de mort de Don Perin Plini i Belisa en su jardín, i El retablillo de Don Cristóbal. Sobretot parlar de quan has dit que és un tema que està molt, que és molt contemporani, i
sí,
és que
tot
el món lorquià, per mi és un personatge, era un intel·lectual que estava avançat a la seva època, llavors tot el que ens expliqui ara, si ja abans ja estava avançat, és que ens està explicant avui en dia. Per què dic tot això i m'enrotllo? I és perquè jo estic treballant amb l'obra de teatre del Fermí Reixac, porto l'ajudantia de direcció, i bueno, amb la investigació que estem fent amb en Fermí, de Poeta Nova York, és que hi ha unes poesies de Lorca que inclús està parlant de que algun dia arribarà un mòbil que no té cable. O sigui, imagineu-vos fins on arriba...
Un telèfon.
És a dir, ell
ja parla amb les seves poesies d'un telèfon que no tindrà cable. No? Estem parlant dels anys 30. És un
imagina't
tio,
que el coneixen a l'Apple.
Imagina't l'Orca Apple total. O sigui, és que...
Paco, un afegit més. Tot aquest cicle dedicat a Lorca que comença aquesta nit, des del teatre s'ha posat a la venda un abonament especial
per la gent que vulgui
per totes les quatre obres. El preu són 47 euros que et permet veure tot aquest cicle sencer.
Tot aquest cicle.
És a dir, avui tenim Pep Tussart, tindrem Quantus Teatre, també tindrem Yerma, aquesta versió de Yerma, i acabarem
Poeta
amb
Nova
Poeta York. New York, en Fermí Reixac, que jo crec que és la millor cluenda possible.
La
millor final.
I tot això, quin matí més lorquià, me vuelves Lorca Rosa.
Sempre estem igual.
Eres el flamenquito de fondo.
Nois, alguna cosa més?
L'última cosa ja.
Saludar les mares que ens estan veient per el Facebook Live.
Mama!
Ja va el Facebook Live o no?
Ha d'anar perquè
sí,
m'ha dit,
funciona,
m'ha dit fins i tot com estic vestit. O sigui,
estem
que segur
fent
que...
estem provant el Facebook Live. Estem molt contents de que funcioni.
Ha dit que tots estem mirant el mòbil, que això no pot ser.
Avui ens hem arreglat i tot. Va,
ja, nosaltres per acabar.
Yo me venía en pijama.
Ahora, yo llevo una camiseta gris pobre. Bueno, soy un actor pobre, o sea que no pasa nada.
Paco, va. Continuem, sisplau.
Continuem. Acabem amb Sol Solet. Aquesta nit, aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Lloret de Mar, farem la sessió del Club de Lectura, que aquesta vegada parlem de Sol Solet, que s'acaba d'estrenar al Teatre Nacional. És una obra de teatre d'Àngel Guimarà, i una de les anècdotes de l'obra és que es va estrenar el 1904 al Teatre Romea, i que el protagonista era el lloretenc Pere Codina i Munt. I, bueno, doncs en aquesta sessió tenim moltes ganes de fer-la, perquè explicarem molt la vida de Pere Codina i Munt, que va ser un personatge molt conegut en el món del teatre, molt amic d'Àngel Guimarà. Vam estar fent una investigació per a l'Arxiu Lloretenc, donar les gràcies a l'Arxiu, perquè vam estar investigant i ens vam adonar que Pere Codina era molt amic d'Àngel Guimarà. Hi ha una carta molt, molt divertida on Àngel Guimarà li fot com una mena de bronca i li diu: Pere,
per carta.
O sigui,
era el jefe, era el jefe.
Els WhatsApps abans. Lo bueno es que no puedes leerlo con entonación de enfado.
Ostres, hi ha una carta molt interessant on l'Àngel Guimarà li està dient al Pere: Pere, què va passar a la representació d'ahir, que m'han dit que els espectadors van sortir...
Ah. Però això amb una carta que li va arribar més a saber quants dies.
Amb una carta, no? A més, d'Àngel Guimarà, que és un superintel·lectual, escrit així de costat...
Allò que te l'imagines escrivint-la, no? En plan,
sí,
què va passar?
Pampera, què va passar ahir a la funció?
Imagineu-vos amb WhatsApp aquesta gent,
Imagina't a l'Àngel Guimarà.
Amb un mòbil sense fils.
Hagués enviat un àudio, diu la Cristina. Sí, jo crec que sí.
Exacte.
I, doncs això, aquesta obra s'ha estrenat aquesta setmana al Teatre Nacional. És una obra de teatre que no s'ha representat mai més des de que es va estrenar el 1904.
És a dir, fa més de 100 anys, Paco.
Més de 100
es diu,
anys.
Es diu Ràpid, això,
Es diu Ràpid, és una obra de teatre difícil. Es diu Sol Solet, com diu el nom, i ens dona una pista de què pot passar l'obra. És una obra, tot i que gira al voltant del Padre Astro, que és el Sol, és al contrari. És una obra molt fosca, molt, molt poc representada per això, perquè Àngel Guimarà tenia el poder de representar tot allò que la gent no volia veure de l'època, que era els entremaliats familiars... les baralles, els impulsos sexuals, perquè ja penseu que el 1904 un autor de teatre que ens parli de què fas amb aquesta dona, no facis això, que té fills, etc.
El WhatsApp.
Però és a dir, lo de Sol Solet no té res a veure amb... O sigui, no és literal, més aviat és irònic.
És irònic, és a dir, està agafant la cançó de Sol Solet, vine a veure,
no hi és, és fosc.
Perquè és fosc, els personatges són molt foscos, i de fet la Carla Subirós, la Carlota Subirós, que vam tenir una trobada amb el Club de Lectura de formació, ens va explicar que els personatges són molt foscos i ella està jugant amb el tema de la cançó, que és Sol Solet, vine'm a veure, i perquè l'obra passa molt fosca.
Vull destacar una cosa que diu aquí a la contraportada, que diu: tal i com afirma Toni Sala en el pròleg d'aquesta edició que tenim aquí, el llibre del Sol Solet, diu: Sol Solet és una de les obres mestres d'Àngel Guimarà, i això vol dir del millor de teatre que s'ha escrit mai en català.
És a dir,
heu de pensar
que Àngel Guimarà podria ser un dels pares, juntament amb Pitarra, i fa que el teatre català entri dintre del vanguardisme europeu i que se'ns conegui la nostra cultura.
Caravana.
Espera un moment, que agafo una cosa de la caravana. Sí, vinga, va, ja pujo. Ah, no, que ens estan veient a Facebook Live.
Però ha quedat molt bé, Paco, cariño. No, ha quedat bé.
¿Qué está haciendo el tonto ese?
Me encanta el gatito.
Vale, pues nada, mama, te quiero. Vengo a mediodía a comer, ¿vale? Ja està.
Després d'aquest gran, gran apunt, molt interessant i de qualitat, continuem les 9:34. Thank you.
Acabar una relació fa mal, però acabar una sèrie que t'agrada encara fa més mal.
No facis aquestes cares, Marc, que l'has demanat tu, aquesta sintonia. L'has demanat tu.
Són els Simpson. Sí, a veure.
Per què l'has demanada?
Petit homenatge a les aparicions estel·lars de Stephen Hawking a les sèries del Matt Groening, que sortia al Simpson, va sortir també a Futurama, entre d'altres. És un senyor que li agradava molt la ficció, li agradava molt la ficció d'humor, i bastant aficionat i seguidor de moltes sèries. Havia aconseguit sortir en un episodi de Star Trek La Nova Generació, va sortir ara no fa gaire temps també a les sèries de Big Bang Theory. Vull dir que, bueno, és el nostre petit homenatge a aquest senyor que ens va deixar, doncs, ara fa uns dies. Bé, continuem i parlem d'una altra cosa, parlem d'estrenes, no tindrà res a veure amb Stephen Hawking, parlarem de moda i parlarem d'una sèrie...
Parlarem de moda, Marc, tu parles de moda. És la primera vegada en aquest programa que parlem de moda.
Ara és quan tu has de dir, la moda és cultura?
La moda, és que és el que anava a dir, m'ho has tret de la, clar, tret de la boca,
és aquella
Marc.
Pregunta que...
La moda és cultura?
Doncs en aquest cas... Mira, l'Edu ens acompanya amb una
aquesta
música...
Aquesta cançó representa la moda. I can't host it per...
O sigui, m'encanta, tu dius la paraula Paco, moda o alguna cosa relacionada amb moda i l'Edu, que té el cervell que té...
I els dits molt ràpids.
I les neurones que té... Sempre posa aquesta cançó.
Sí, però a mi també em representa.
Sempre
aquesta.
És la fosa.
És que perquè et recorda la pel·li, veritat, Edu?
Sí, i és aquelles cançons que la posen i te venen ganes de... posar-te en plan com si estiguis en una passarel·la.
Sí,
plan,
sí,
a fer el burro.
Tal, xicos. Hi ha una pel·lícula molt divertida que és la de... Com és la d'aquella de... Oh.
Joan, truca.
Truca, tio, falta la secció de cine.
Doncs parlarem de sèries i parlarem de moda, i una sèrie argentina s'estrena a Netflix aquesta setmana, aquest mateix divendres. Posem un tall.
El taller que se incendió trabajaba para nosotros.
Yo no contraté a nadie ni puse ningún taller ilegal.
Muchas cosas funcionan sin que lo sepas.
¿Es su hermana?
Ella tiene la culpa.
Es una mafia que hay que desarmar.
Yo voy a entrar.
Por favor, dale ropa decente que se vista.
Tiene un potencial enorme. Sin él, no sigo.
Bienvenido a Edateo.
¿Qué haces vestido así? Vos te metiste ahí para averiguar quién mató a tu hermano.
No vuelvas a sonreír.
Ella te ablandó. Mirá lo que sos.
Mamá, ¿estás bien?
¿Tienes enemigos? Se va a enojar mucho.
Se va a enojar mucho.
¿Ricardo Darín? ¿Es Ricardo?
No es Ricardo Darín, però trobarem una persona coneguda segurament per tots nosaltres. A la sèrie surt un senyor de Tossa que es diu Andrés Belencoso.
Ara parlem.
La Rosa ha despertat.
Aquí, lo rombo, por favor. Doncs aquest tràiler que sentíem, la primera sèrie argentina original de Netflix, és un thriller marcat en el món de la moda, on veurem un guió ple de desfilades, de mansions de luxe, de marginalitat, de droga, de tallers clandestins, de màfia, etcètera, etcètera, i Andrés Belencoso en un paper protagonista. El detonant de la sèrie serà l'incendi d'un d'aquests tallers que treballa per aquesta marca, per aquesta dissenyadora que es diu Eda, on treballa el germà de Teo, que és l'altre protagonista, l'Andrés Belencoso. Teo és un delinqüent de passo que t'emoli, que decidirà infiltrar-se en aquest món per poder-se venjar de la mort del seu germà. Clar, no és gaire difícil que aquest senyor s'infiltri al món de la moda, segurament si ho féssim qualsevol dels que estem en aquesta taula.
Sense ofendre, Marc, què vol dir? Que no es podria infiltrar al món de la moda? Paco,
¿dónde vas?
Digues algo.
60, 180, 110.
No, doncs això, em sembla que, clar, infiltrar-se per aquest senyor és una cosa fàcil.
T'has ofès, ara, que ho sàpigues.
Els plans després d'aquest noi, es veuran troncats per la passió que sortirà entre ell i la dissenyadora. Segons el creador, doncs, la sèrie s'apropa a gèneres...
Suficient per veure-la, ja tenim motius.
Poc habituals en els drames argentins, però també diu que hi haurà, doncs, aquesta mirada local i social del seu país, no? El director és el Daniel Burman, és el director de L'Abrazo Partido i també d'una altra sèrie que es va fer l'any passat, que tampoc va tenir gaire èxit de crítica, que es deia Supermax, que sortia al Santiago Segura, no sé si us en recordeu, que era també una espècie de presó d'alta seguretat. Doncs, bueno, el David Burman era el director. I això, doncs, diu que la sèrie, doncs, no deixarà indiferent a ningú i que mantindrà a l'espectador enganxat a la pantalla en els 10 capítols que tindrem a partir d'avui mateix. És la primera recomanació, i a partir d'aquesta recomanació, aquesta estrena que tenim a Netflix aquesta setmana, doncs aprofitem i parlarem d'altres sèries argentines, que és una cosa que tampoc és gaire habitual no. Quan estem parlant de sèries. I en parlarem d'un parell que han tingut molt bona crítica i algunes fins i tot moltíssima projecció internacional, com és el cas de la següent, que es diu El Jardín de Bronce.
A veces, señor Danubio, en la desaparición de un menor está involucrado alguno de los progenitores, y a veces los dos. Concéntrese en estas caras. Encontrar a esta gente es nuestro trabajo.
Moira, el otro día desapareció de la plaza. Cuando apareció nos dijo que había estado con un hombre. El hombre del jardín.
Lo único que vos tenés que entender, que es muy importante que lo entiendas, esto tarda tiempo. Y yo necesito que vos no te pongas ansioso.
Las primeras 72 horas son esenciales. Que si ahí no hay una respuesta al desaparecido o la desaparecida, las probabilidades de que aparezca son muy bajas.
Doncs una altra sèrie, que hi ha algun altre tràiler que podem entendre, no? Que a vegades posem aquells tràilers en anglès que no entenem ni nosaltres mateixos, però sí. Bueno, aquest el pots buscar i el pots entendre fàcilment. Una minissèrie de l'HBO llatinoamericana, és una producció aquesta, El Jardín de Bronce, basada en un llibre del mateix nom, escrit per Gustavo Malajovich, que ell mateix adapta juntament amb un altre experimentat guionista de televisió argentí de nom Marcos Osorio. Com heu pogut sentir, la desaparició d'una nena de 4 anys, la seva mainadera, quan anaven a una festa d'aniversari, deixa els seus pares, el Fabián i la Lila, completament desesperats i obsessionats en la busca de la seva petita filla. Vist que els esforços de la policia de Buenos Aires són insuficients, el pare decideix, doncs, buscar-se la vida pel seu compte i contractar un peculiar detectiu privat, que és aquest que sentíem, el detectiu interpretat per l'actor Luis Luque. Encara que us sembli, El Jardín de Bronce no és la sèrie típica de desaparicions de nena perduda, sinó que en els 8 episodis que té, doncs, va canviant de gènere d'un capítol a un altre, amb una gran capacitat per enganxar i captivar l'espectador, amb grans girs i cliffhangers al principi i al final de l'episodi. Manté unes boníssimes interpretacions, sobretot el duet protagonista, el que hem dit, el detectiu Luis Luque, i també el pare, el Joaquín Furriel, que va, doncs, de menys a més al llarg dels 8 capítols. Jardín de Bronce és una de les sèries amb més projecció, millor crítica en els últims anys de la producció argentina. La podeu trobar a HBO Espanya. Són 8 capítols, més o menys d'una hora de durada, així que és una d'aquelles sèries que podem veure. Són 8 capítols que es podran veure, doncs, aquests dies de Setmana Santa. Jo crec que un parell de sentades, doncs, la podem veure, perquè realment enganxa molt. A més, ahir mateix es va confirmar que ja no serà una minissèrie, sinó que hi haurà una segona temporada, també dirigida i guionitzada per el mateix autor del llibre. Jo us la recomano, aquesta, El Jardín de Bronce. Jo crec que és una opció molt i molt bona i diferent al que estem habituats a veure, que només parlem habitualment d'aquestes estrenes americanes. Doncs, bueno, tirem una miqueta més a baix dels Estats Units, també
obrim,
és Amèrica.
Obrim el focus, més. Que això està molt
I obrim
bé.
Una miqueta més i parlarem d'una altra estrena de l'any 2017, que també va tenir força bona crítica. Aquesta encara no ha arribat al país, tot i que Netflix té els drets internacionals. I amb el tercer trio escoltem el tercer tall, que es diu Un gallo para Esculapio.
Estoy buscando a mi hermano, yo, Roque.
¿De parte de quién venís?
Mía, no. Yo soy de Misiones. No conozco a nadie, yo acá.
Roque, 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 Roque. ¿En dónde estás?
Soy el hermano de Roque Sosa.
Aquesta, Un gallo per Esculapio, per sentir-la és difícil de sentir,
sí,
perquè ara us ho explicaré.
Costa de seguir,
sí, mira, és la història de Nelson, un jove que arriba a Buenos Aires des d'una regió al nord del país per entregar un gall de combat al seu germà Roque. Perdut a la metròpoli, Nelson acaba barrejat amb una banda que es dedica a saltar camions a les autopistes i amb un cap, l'Esculapio del títol, que a més és criador de galls de baralla. La sèrie, doncs, és un retrat d'aquest extraradi de Buenos Aires, on la vida als barris com Morón o Liniers és molt complicada, i que guanyar-se la vida, doncs, és l'esport nacional. Això també ens pot sonar segurament d'altres barris o d'altres ciutats grans aquí mateix a Espanya. En aquest entorn, on la relació entre els dos personatges, el Nelson i el Chelo, aquest, l'Esculapio, doncs és el motor que fa avançar la trama en les tres direccions que busca, no? La busca del germà, el món de les baralles de galls i les activitats delictives de la banda. La sèrie està dirigida per el Bruno Stagnaro, que va sorprendre amb una sèrie que es deia Ocupes l'any 2000, i també trobarem a la sèrie el detectiu que us he dit abans, el Luis Luque, que aquí, doncs, fa un paper totalment diferent i demostra la seva capacitat, la gran capacitat camaleònica d'aquest actor. Si podem trobar, i és el que ho deia, que costa seguir alguna pega d'aquesta sèrie, és que el vocabulari de la mateixa és tot un exercici de reproducció fidel de l'argot de la ciutat de Buenos Aires i d'expressions pròpies dels barris més marginals, no? Netflix té, com us deia, els drets internacionals d'aquesta sèrie, però encara, doncs, no la podem veure a la plataforma. No sé si trigaran gaire a posar-la. És una sèrie que es va fer de l'agost a l'octubre de l'any passat, i també, doncs, això ha tingut molt bones crítiques per ser un retrat bastant fidel de com és la societat d'aquests barris marginals a les grans ciutats llatinoamericanes. Tres recomanacions, però aquí no acabem. Tenim més estrenes aquesta setmana, ho farem de manera molt, molt ràpida. Passarem els talls quasi bé i parlarem a sobre. Passem al quart. And now the world premiere trailer of the Grey's Anatomy spin-off, Station 19. Quasi bé, ja ho ha dit el locutor, Station 19, que aquí, quan arribi, si és que arriba, es dirà Station 19, suposo, és l'spin-off que surt de la sèrie Anatomia de Grey. La productora de Shonda Rhimes amplia una sèrie més amb ABC abans del seu desembarcament a Netflix, i ho fa amb una plantilla de bombers, buenorros i buenorres de Seattle.
Home, jo suposo...
Sí.
Buenorro?
Sí, sí, i buenorres, també.
Has dit bombers, buenorros?
Cachorros i cachorres, com diu l'amic Paco.
Paco no diu cachorras, mai.
No, dice cachorro. Ah, vale, pues bueno, pues yo que sé, me l'he inventat.
Un moment, deixa'm afegir si és Marc, ja sé que t'estic tallant
sí.
el rotllo.
No, però, digues.
Andrés Belencoso, bombers buenorros, això què és?
És la primavera, és la primavera que està arribant i ens està, doncs això...
Fuck me harder in the night.
Ahí està, Edu, gràcies. Doncs això, què més sabem d'aquesta sèrie? Doncs que, bueno, que rescatarà algun personatge perdut de la sèrie d'Anatomia de Grey, que hi haurà alguna interacció entre les dues sèries, que hi sortirà la Ellen Pompeo al primer capítol, que segurament, doncs, tindrà les mateixes característiques que va fer famosa la sèrie original, no? Un repartiment coral, molt de drama, gent molt atractiva, com hem dit, música molt emotiva, torsos desnudos, aquestes coses que...
Torsos desnudos?
Que tant agraden al públic.
Està preocupant-me com acabarà la secció d'avui.
Sí, eh? Doncs això, ja la tindrem a partir de dilluns als Estats Units, no sé quan arribarà aquí a Espanya, però bueno, que preneu nota d'aquesta Station 19, que és aquesta estació de bombers que està, doncs, com diria els argentins, a tres quadres. A tres quadres de l'hospital. Aquesta serà una
de
les estrenes. I ara passem, doncs, al cinquè i últim tall des d'avui.
The story of my family is one of triumph and sacrifice.
I si no teníem prou de superherois, doncs una altra sèrie més sobre superherois aquesta setmana que ve, doncs s'estrena Krypton, la sèrie sobre els avis de Superman i com suposadament van portar el planeta a la ruïna total. No sé si sortirà algun actor conegut de les altres sèries de Superman, però aquí la tindrem a HBO Espanya el dia següent de la seva emissió al canal Sci-Fi als Estats Units. Units ens promet ciència-ficció, trames polítiques i fins i tot viatges en el temps. Com dic, dijous a l'HBO Espanya una nova sèrie serà curteta, seran només 10 capítols, només per començar aquesta temporada, veurem si funciona i després li donen continuïtat. Jo em sembla que tindrà un aire a la sèrie Gotham, que doncs, fa doncs, els inicis del Bruce Wayne i de Batman, no? Doncs aquesta jo crec que va per la mateixa sintonia. Farcit de novetats aquesta setmana.
Apúntate la mama, està bona.
Apunta!
I Marc, havíem quedat que volíem comentar un tema d'actualitat de les sèries que parla de Fariña i del Quixot.
Paco! Sí, això és interessant. I a mi
jo la vaig
Paco...
començar a veure fa dos dies.
Això i? Suposo que en Paco...
Fariña.
I què tal?
Fariña, m'encanta. O sigui, sí? No té res amb... no tiene nada que envidiar a Narcos. O sigui, és una obra...
És bona.
Una obra de teatre.
És una sèrie.
És una sèrie espanyola feta amb... Sí que hi ha algun actor de primera divisió, sí. Però és una sèrie que m'ha deixat fascinat, perquè els actors no són molt coneguts i clar, ens està explicant tot el que va passar als anys 80 amb el narcotràfic a Galícia i és brutal.
La
recomano totalment.
Per què en parlem? Perquè hem sabut avui una iniciativa del Gremi de Llibreters de Madrid que ha posat en marxa una pàgina web anomenada Finding Fariña, que permet llegir aquest llibre segrestat per ordre judicial. Segons el Gremi, aquesta pàgina busca paraula per paraula el text del llibre segrestat dins el text del Quixot. Les paraules que no troba senceres les forma a partir de fragments de paraules del mateix llibre. Tot plegat és una mostra de suport a l'editorial i a l'autor del llibre, el periodista Nacho Carretero, i en protesta per al segrest judicial. Segons diuen, feia més de 10 anys que a Espanya no s'aplicava aquesta mesura excepcional en democràcia.
A mi em sembla molt, molt indicatiu tot això, perquè bueno, em sembla que aquesta notícia doncs, ens ha portat a parlar no només d'aquest segrest, sinó d'altres a vegades, no? que hem vist aquí, o vam parlar, em sembla, la setmana passada o fa dues setmanes, sobre els segrestos que va tenir doncs, també la revista del Jueves, etc. I que hi hagi gent que solidaritzi doncs, tant amb l'autor com amb tot el gremi, doncs està molt bé, no?
És necessari.
I tant. Si em permeteu, reprenem el tema del Facebook Live. Doncs estem fent proves, una prova pilot, a veure com funciona.
Mama.
I estem veient que ens estan enviant missatge a través de Facebook Live en Sergi, en Pedro, la Cati i l'Agus. Tothom està...
La Cati, la conec.
La Cati me no suena.
Sí, sí.
Ai, tothom està content.
És tu madre.
I l'Agus Rodama diu, vull venir un dia en directe. Jo li estic dit, també li he dit, dic, ja tardes en venir, diu, m'encanta.
Estem preparant les grades, ara tenim les càmeres, ara posarem les grades dintre de l'estudi i tindrem públic.
No sé com les posarem, ho encabirem. En qualsevol cas, com diem, és una prova pilota, estem contents que funcioni i que la gent li agradi.
Ara, l'Agus Rodama, que ens està escoltant,
sí,
si ve, ha de venir a fer-nos una mica de show, eh?
Evidentment.
No pot venir aquí, perquè
no, l'Agus... No vindrà d'oient amb un racó sense dir res, evidentment.
Clar, us poso en situació, l'Agus és
participarà.
Un artista també lloretenc.
És un artista, doncs l'hem de tenir aquí.
O sigui, Agus, estàs convidat.
Sí. Senyors, passem al cinema.
La fotografia és la veritat i el cinema és la veritat 24 cops per segon. Jean-Luc Godard.
Que no te surt, eh? No te surt rosa, eh, això?
Vinga, ai, senyor. A bon ritme. Discuta què, com ha de ser aquesta hora del matí. Donem pas a la secció de cinema. I com que avui no hi ha en Joan, Joan, no sé què estàs fent, però espero que tornis la setmana que ve, farem el que podrem. Avui parlem de dues estrenes i la primera és a Tomb Raider, basada en el popular videojoc. La Lara Croft deixa de tenir la cara i cos d'Angelina Jolie i ara l'encarna Alicia Vikander. Escoltem el tràiler.
Vikander.
Lara, mi vida no se limitaba a salas de juntas y a reuniones de negocios. Hay una organización llamada La Trinidad. Pretenden iniciar un genocidio global.
Tu padre sabía dónde ir de vacaciones.
Siempre fue imprevisible.
Tienes que acabar con ellos, Lara. Prométemelo.
¡Corre!
¿En serio?
Las damas primero.
¡Abre la tumba!
Recordem una mica l'argument d'aquesta pel·lícula de la saga Tomb Raider. És una jove, l'Alicia Vikander, la Lara Croft, filla d'un aventurer que va desaparèixer quan ella era adolescent. Ara té 21 anys, està desorientada a Londres, no sé per què passa això, i decideix anar a la seva recerca a una illa perduda i propera al Japó. Allà es veu que hi ha una tomba, com hem pogut sentir, i passa de tot.
Joan, necessitem saber per què la Jolie no ha volgut fer aquest paper.
Perquè ja té una edat, aquesta senyora.
Què vols dir? Que abans no la tenia i colava com a 21 anys.
Abans era més jove, ara té a la meva edat, per cert, l'Angelina. Bueno, a que no veus cap diferència?
No, cap ni una. Estàs estupenda.
Sí.
Gràcies, el que m'intriga més és què fa a Londres aquesta senyora.
És d'allà.
Ah.
No és anglesa.
Ah.
És londinenca.
No, no és filla de Tadeo Jones.
No, però mira,
va por ahí, no?
Va por ahí.
Hay que oír cada burrada.
Ay, que es verdad.
Cada burrada.
En qualsevol cas, i tornen amb aquesta saga, saps?
Bueno, Angelina Jolie. A mi és una saga que no m'ha...
A mi és el que anava a dir. Jo he vist les pel·lícules, les de les altres,
no.
Les Tomb Raiders. I...
Jo també. Jo és una pel·li que, per exemple, que... si me la trobo un dissabte a la tarda, que estic allà al sofà tirant...
Te dormiràs, t'acabaràs dormint.
Quan estamos un sábado tu i jo tirados en
bueno,
el sofà?
Bueno, també, però que, bueno, si me la trobo, si és una pel·li que me la trobo així de pas, la veuré, però no aniré a posar-me-la...
Ah, doncs jo sí.
Potser hi ha retorns que no cal, no? No sé, com no tenim en Joan, no hi ha que ens porti la contrària.
Hi ha com un silenci, te n'adones?
Sí. Falta la seva resposta, però...
Si estàs aquí, manifesta't.
Hi ha una sèrie de retorns cinematogràfics que potser ens els podríem estalviar.
Te mereces y mucho más.
Te mereces y mucho más. M'encanta la Carme Sevilla.
Si funciona aquesta nova Tomb Raider, segur que hi ha més pel·lícules, estic segura.
És el detonant per dir, seguim o no seguim?
N'hi ha una que ja l'han eliminada, que és aquesta de la mòmia, aquella última que van fer,
la del
Tom Cruise, no? que era allò de reunir tots els monstres de la Hammer, que ja han dit que no, que ja... Que
mira, sí,
que
ja han abortat missions.
No, sí, que ja no.
Que ja està.
Vamos a dejarla aquí.
Més estrenes.
Tomb Raider és una estrena i l'altra és 120 pulsaciones por minuto.
Voy a resumir la situación. Melton Farm ha orquestado una escasez de tratamientos para hablar de su nueva molécula.
Lo que dice es de muy mal gusto.
Nos da igual. De cualquier modo obtendremos medicamentos para quien los necesita.
Juntos podemos unir nuestras fuerzas para resistir a la epidemia y a los problemas sociales que provoca.
Hay que invertir el orden de fuerzas. Nosotros no necesitamos a los laboratorios. Eso. Ellos sí a nosotros.
¿No ves que no conseguimos movilizar a la prensa con lo de los tratamientos?
Podemos construir una comunidad capaz de organizarse y de adaptarse a la enfermedad con una actitud positiva y combativa.
Se'ns ha anat una mica la olla. Aquesta és la pel·lícula del dijous que ve al Cineclub Adler, 120 pulsacions per minut. Se situa als anys 90 a París, on el virus de la sida porta 10 anys matant i un grup de militants multipliquen les seves accions per poder lluitar contra la indiferència general. Per tant, dijous que ve, Cineclub Adler, en versió original subtitulada, és la proposta que fan.
Jo hi aniré. A mi és aquestes pel·lícules que la veritat és que el cicle que ha fet en Joan al Cineclub aquesta temporada doncs està, jo crec que molt, molt i molt ben escollit amb moltes pel·lícules premiades i em sembla que aquesta estarà molt i molt bé.
Ara estem aconseguint a través de Facebook Live el que volem sempre, que és poder interactuar amb la gent que ens escolta. L'Agu Rodama ens diu horrible la mòmia. Entenem que es fa referència a Anton Cruz.
Sí, que fa por.
Bueno, feia més por la tia, que feia
no,
la mòmia.
No, fa por entrar al cine.
No, feia més por ell.
Sí. Jo amb ella feia així.
No? També tenim la Cecília Sosa, que diu m'encanta.
M'encanta.
La Cecília és usuària del centre cívic. També. Ens escolta cada
divendres. Ah, és la de Pineda, o Malgrat, que vas...
Treballa allà.
Bon dia. Ve el moment fan del programa.
Sí.
Moltes gràcies a tota la gent que s'està connectant a través de Facebook Live. Hem arribat a un pic de 15 persones que ens veien. Ara hem baixat.
A new day. Tenim una àmplia... Una àmplia...
Moltíssima il·lusió.
Representació.
I de moment és una prova.
Ara hem pujat...
Donar les gràcies al Marc, que el tenim aquí amagat. No es veu. S'encarrega de portar tot el...
Sí que es veu.
Tenim aquí en Mardiva amb els cables, que entre tant cable no el veiem.
Sí, i paper de plata.
Però està sexy, així.
Ja ho explicarem, això.
I con una pose, con la
mano así, apoyada en los labios. Recordeu-ho, això.
És el nostre... Com es diu aquest? El nostre Belencoso.
El tenim a la
base. El nostre bombero, com era? El nostre bombero, exacte.
Son amigos seguro.
Bé, nois, després d'aquestes grans aportacions, acomiadem el Cada Cultura avui. Recordeu, avui teniu l'espectacle total sobre Lorca en el teatre...
Me vuelves Lorca.
En el Teatre de Lloret de Mar. Moltíssimes gràcies per seguir-nos en directe a través de la ràdio, d'internet i també a través del Facebook Live i els tuits que hem anat generant durant el programa. Molt bon dia a tothom i gràcies un dia més al Cada Cultura, Paco, Cristina, Marc,
Madre, te quiero.
Eduard, aquest
Marc,
senyor d'aquí.
Un altre senyor.
Un petó.
Edu, també te quiero.